els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Parlarem ara amb la professora de Blanquerna i directora en comunicació digital, Susana Pérez Soler, per fer una mica l'avantmatx del que passarà en les pròximes hores als Estats Units i, sobretot, fer-ho des d'un punt de vista, diguéssim, digital. Com s'han expressat les xarxes socials en aquestes darreres hores? També tenim damunt la taula el tema de les fake news, que ara en parlàvem amb la Susana. Déu-n'hi-do, també el que hem viscut aquests dies al voltant dels efectes de la Dana i d'aquesta tragèdia en majúscules que a sobre s'hi suma aquesta desinformació. Però és que amb tot plegat, d'aquí uns minuts també connectarem amb la nostra girocleta, que la tenim funcionant aquest dimarts, la nostra Olma Giró, que està de camí cap a una botiga que de ben segur us sonarà. Convençuda. Anava a dir una botiga, però és que n'hi són, crec que en són dos o tres ja, les botigues de caganer.com. Nosaltres ens afanyem i hem pensat, doncs podem fer com un oracle a veure qui guanyarà les eleccions nord-americanes, Donald Trump o Kamala Harris, i ho farem també, bueno, això ho farà, a veure com ho farà la Giró, que se'n surt de totes, amb el Tato Fuentes, que és responsable de les botigues caganer.com, ja sabeu, les figuretes, que l'any passat jo crec que Donald Trump ja va estar, doncs, en gairebé molts pessebres catalans, però aquest any continuarà sent al capdavant del caganer.com, doncs li preguntarem d'aquí una estona. Ho preguntarà la Olma Giró, el Tato Fuentes, de caganer.com. Dit això, ara sí que ens posem més serios, perquè parlem i volem compartir amb la Susana Pérez Soler aquestes xifres, i és que 244 milions de nord-americans estan avui cridats a les urnes, en les que molts ja han qualificat de les eleccions presidencials més decisives de la història contemporània dels Estats Units i, per què no, també del món. A l'últim dia de campanya, els dos candidats, Trump i Kamala Harris, han fet parada a Pennsilvània, un d'aquells estats clau, els swing states, que determinarà quin dels dos pretendents ocuparà, doncs, els pròxims 4 anys la Casa Blanca. Si dimarts passat, amb el Víctor Curto, professor de Publicitat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, parlàvem de com els dos candidats han anat construint la seva marca personal al llarg de la campanya, avui, el que dèiem, volem analitzar el paper que han tingut les xarxes socials en reforçar, doncs, precisament aquest perfil polític i també posicionar, perquè no, clar, els votants, servint-se de la xacra d'una epidèmia que sembla no tenir aturador, com són aquestes notícies falses o fake news. Dit això, per tot plegat, saludem ja aquesta hora, que ens ajudarà moltíssim, a la Susana Pérez Soler, que és professora, com dèiem, de Blanquerna i directora en comunicació digital. Què tal, Susana, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Espera't, que ara tenim el micro, ara sí que el tenim... Sí, ara sí. Benvinguda, ben tornada.
Moltes gràcies.
Fantàstic. Escolta, Susana, suposo que entre el que està passant a València, el que està passant als Estats Units, el que passarà als Estats Units, per una professional en comunicació digital com tu, no sé, deuen ser unes setmanes frenètiques, no, Susana?
Totalment. Estem totalment immersos en la desinformació i constatem que la infoxicació ja està aquí. És a dir, estem malalts d'un excés d'informació falsa.
Mira, fixa't que tu ara estàvem parlant fora en micro, però dèiem, ahir vam parlar amb l'alcaldessa de Sitges, que és un dels municipis que ahir també es va veure sacsejat pel pas de la Dana a casa nostra, gràcies a Déu, sense conseqüències personals ni tampoc materials, però déu-n'hi-do les imatges que van fer circular per xarxes relacionat, doncs, a la Dana per Catalunya. Una d'elles era una imatge en què corria, circulava per xarxes socials, en què semblava que fos Sitges, però justament l'alcaldessa va confirmar en aquest programa i va desmentir que no era Sitges.
Totalment. A mi em va arribar aquest vídeo, perquè he estat vivint allà durant els últims 13 anys, i la gent estava molt espantada. Cuida't, espero que estiguis bé. I realment és això. Des de Verificat, per exemple, també van desmentir aquesta informació i aquest vídeo, tret fora de context, doncs no pertanyia ni al municipi de Sitges ni aquesta Dana que hem tingut aquests dies.
Clar, Susana, cada cop ens trobarem més en aquesta situació.
Doncs, lamentablement, diria que sí. Cada cop ens trobarem més en aquesta situació, perquè la desinformació circula a través de les xarxes socials i nosaltres ens informem a través d'aquestes xarxes socials, però la bona notícia és que cada cop, espero, tinguem també més educació mediàtica i siguem capaços de discernir el que és veritat del que és mentida.
Clar, dit això, amb la Susana hem parlat en diverses ocasions de les notícies, com deien, falses o fake news, que estem parlant ara, però podríem dir, Susana, que que és aquest fenomen a l'alça, sinó que darrerament és això, no? El que estàvem comentant ara, és una allau. O sigui, que en comptes d'informar, a mi em dóna la sensació, Susana, a veure com ho veus tu, és que és desmentir constantment notícies. O sigui, en comptes de donar notícies, no? De transmetre notícies, el que fem els periodistes al final, no? És desinformar, és com un bucle, no?
Totalment, estem totalment d'acord. A mi el que m'agrada dir per això és que al final hem de ser escèptics davant de la informació que rebem a través de les xarxes socials, perquè molta d'aquesta informació està totalment descontextualitzada. Per tant, el que hem de tenir és un esperit crític i donar per falsa tota la informació que ens arriba. Jo partiria d'aquesta base, d'acord? La informació que circula a les xarxes socials no és una informació contrastada. I precisament el periodisme és un mètode. D'acord? Jo crec que és important això, perquè així ja podem avançar amb aquest debat que sembla xarxes socials, tot és mentida. Periodisme, tot és veritat. No, ens podem trobar de tot a tot arreu, però és veritat que tenim molts més números de trobar desinformació a les xarxes socials. Per què? Doncs perquè a les xarxes estan els ciutadans. Ciutadans i altres actors que volen influir en la nostra opinió, en el nostre pensament, en el nostre sentit de compra.
Mira, que és que m'ho poses en safata, Susana, perquè volia començar, després parlarem de València, però comencem pels Estats Units, perquè tu deies, no, aquestes persones que volen influenciar-nos amb aquesta opinió, no? Elon Musk, quin ha estat el paper que ha tingut les xarxes socials al llarg d'aquesta campanya electoral als Estats Units?
Doncs ha tingut un paper preeminent, perquè la gent, com dèiem, i sobretot la gent més jove, s'informa a través d'aquestes plataformes tecnològiques. I Elon Musk ha estat una persona que s'ha posicionat clarament a favor de Donald Trump. I una altra de les coses que ha fet és que només arribar a ser l'amo de l'abans conegut Twitter i ara X, va treure la moderació de continguts. O sigui, que el que va permetre és que la desinformació campés lliurement. I cada cop veiem més desinformació a través d'aquesta xarxa social, que sempre ha estat un lloc on desinformar-nos, que per mi això també és important, no? Posar en rellevància, per això et deia, no? De que la informació, per estar contrastada, ha de seguir un mètode. I un vídeo viral que ens arriba, més igual, ja sigui a través de X o a través de WhatsApp o a través d'Instagram o a través de YouTube, o sigui, a través de la plataforma que sigui, al final el que hem de mirar és si segueix o no un mètode. I aquí jo diria, mètode, aquesta informació, qui l'assigna? Qui és l'autor d'aquesta informació? És un expert? És algú que pot parlar d'aquell fenomen? Una altra cosa que diria també amb aquest mètode, està contrastada? Hi ha algun altre mitjà de comunicació que la porti en portada o que estigui pendent d'aquesta informació? I finalment diria també, de quan és, no? Quina és la data, com podem intentar veure, i això hi ha programes que ho permeten, eh? Quan es va prendre aquesta imatge o quan es va fer aquest vídeo.
Clar, dit això, Susana, és de gran ajuda tot això. Vull dir, perquè jo crec que és importantíssim també tota la pedagogia que es faci, que és el que tu dius, no? Que a tota la ciutadania hem de ser conscients del que ens hem d'afrontar i de com llegim i triem les notícies i els mitjans.
Totalment d'acord, i jo crec que això forma part de l'alfabetització mediàtica, que justament la setmana passada la UNESCO va celebrar aquí, bueno, i a tot arreu, aquesta setmana de l'alfabetització mediàtica, perquè els experts que ens dediquem a això de la desinformació sabem que el fenomen només s'aturarà si la ciutadania és conscient del que està consumint, de com s'està informant. Igual que quan va aparèixer el tabac i tothom fumava perquè fumar era cool i estava de moda, i ara es veu malament fumar i la gent ha deixat de fumar, necessitem que passi el mateix amb el tema de la desinformació. No pot ser que jo ahir arribi a classe, com va passar a classe d'introducció al periodisme,
I
tots els alumnes em diguin i em repeteixin els mateixos rumors, les mateixes mentides que estaven circulant a les xarxes socials respecte a la Dana de València, que ja parlarem més endavant. Perquè, òbviament, o sigui, el que està passant entre una part de la població i una part de la població que els experts consideren que és important és que s'està consumint la informació a les xarxes socials de manera molt acrítica, sense pensar el que et deia abans, l'autoria del vídeo, no? Em deien, mira aquest vídeo, en aquest vídeo estan manipulant la realitat perquè han dit... que havia passat la UME a netejar els sí. carrers i finalment no havia estat així. I qui és la font? I qui ens està dient això? Qui està fent circular aquesta desinformació? I a la que mires una mica, veus un perfil amb una bandera d'Espanya i un cor verd que representa un partit polític en concret, Vox. Com pot ser? Ah, ostres, sí, és veritat. Com pot ser que consumim el contingut de manera totalment descontextualitzada, donem per certa la informació i no fem aquest mínim, aquesta mínima feina de mirar qui és la font primària?
Deixa'm tornar als Estats Units ara un moment, perquè abans que parlàvem d'Elon Musk, clar, jo entenc, a veure, Susana, tu, la Susana Pérez Soler és professora de Blanquerra i directora en comunicació digital i en sap un tou de tot això. Clar, com a propietari de X, Elon Musk pot demanar el vot? O sigui, jo t'ho pregunto, que potser és una pregunta molt senzilla, però pot demanar el vot, com s'ha postulat aquests dies, pel candidat republicà? Això
totalment,
ho pot fer?
Sí, 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 i tant. O sigui, no oblidem que X és una plataforma privada, és una empresa privada. Per tant, la llei de llibertat d'expressió, el subjecte, és la mateixa empresa. O sigui, vull dir, que en un país democràtic com el nostre, i com els Estats Units, per descomptat, el protegeix la llibertat d'expressió. Pot fer el que vulgui, és casa seva,
clar,
és la seva empresa.
Mira, que bé que ho dius això, pot fer el que vulgui. I nosaltres quina responsabilitat tenim com a usuaris d'X de continuar? Perquè això també ho he sentit molt aquests dies, de dir, bueno, si no esteu a favor de tot el que està passant i de com dirigeix Elon Musk aquesta xarxa social, sortiu d'X.
Clar, nosaltres ens hauríem de preguntar en quin moment vam donar aquest paper a les xarxes socials, en quin moment vam dir que el debat, que l'opinió pública estava en mans d'empreses privades amb seu a Silicon Valley. Per tant, tornem un altre cop a aquesta alfabetització mediàtica i a aquesta educació. Si volem ser conseqüents, si volem ser conscients, tenim dues opcions, o bé abandonar, que és una cosa que s'ha dit molt, o bé mantenir-nos, però mantenir-nos tenint molt en compte quins són els marcs del debat.
Què passarà? Som una mica l'oracle, també. La Susana Pérez Soler és una mica l'oracle del que pot arribar a passar en les pròximes hores, que, per cert, jo no t'ho he preguntat, però tu què creus que guanyarà?
Ostres, jo, lamentablement, crec que guanyarà Trump, tot i que no seria...
Sí? Sí. Ah, bueno, és que està frec a frec.
Però que no ho sabem, sí, estan molt igualades.
Però tu creus que... I per què creus que guanyarà Donald Trump?
Conec, està totalment supeditat a la meva experiència personal, conec dues persones que viuen allà i el que m'arriba d'aquestes dues persones és que guanyarà Trump. Per tant, me les crec.
I per les xarxes, o sigui, perquè quines conseqüències, Susana, tindria la victòria d'un o altre candidat, posa pel cas, que guanyi Kamala o que guanyi Donald Trump. Per al futur d'una xarxa social com és X, ara que ho dèiem, en mans de Elon Musk, posicionat a favor de Donald Trump, quines conseqüències pot arribar a tenir, no?, aquest guanyador o guanyadora?
Home, jo el que penso és que si guanya Elon Musk... Ai, si guanya Donald Trump...
Bueno.
Elon Musk també guanya, o sigui, i guanyen tots, clar. Vull dir, això per descomptat.
Clar.
I aquí veurem un tracte molt favorable, que ja l'hem començat a veure, a favor d'aleshores president i ara per ara només candidat. Això segur. I si guanya Kamala, doncs segurament veurem desinformació contra ella, perquè és això, tenim una persona que és el responsable propietari d'aquesta plataforma que s'ha posicionat claríssimament a favor de Donald Trump. Però bé, o sigui, és ètic, aquesta també és la pregunta, és ètic el que fa Elon Musk, clar, no ho és, però recordem que aquest senyor està donant xecs de diners a la gent que voti per Trump. És ètic això, i això és una cosa que passa fora de les xarxes. No ho és. Per tant, o sigui, també aquí, no?, tenim dos debats, el que és legal i el que t'explicava abans, que la llibertat d'expressió protegeix que Musk faci el que vulgui en la seva plataforma X, però d'altra banda també, èticament, això... és ètic o no?
Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer, sens dubte, i també li volem preguntar avui a la Susana una altra qüestió al voltant i després passarem a parlar de la desinformació que hem viscut aquests dies a València, no? Però centrats en el que pot arribar a passar aquestes pròximes hores dels Estats Units. Susana, tu que hi has estat damunt, com han fet front mitjans com la CNN o no sé si ho he dit bé, he anat molt ràpid, o New York Times, per exemple, aquesta campanya de desinformació que dèiem promoguda per les xarxes socials?
Doncs activant departaments de verificació, que de fet és una cosa que els periodistes hi han fet tota la vida, no? El paper del periodista precisament és seguir un mètode per dir si una informació és certa o és mentida. Quina és la diferència a dia d'avui? Una mica el que tu deies. Abans estàvem en un paradigma d'escassetat informativa, poca informació. Aleshores era el periodista el que deia vull cobrir aquest tema o crec que aquest tema és important per a l'opinió pública, hem d'estar aquí. I ara, en canvi, el periodista, moltes vegades, i més els departaments de desinformació o les plataformes de desinformació com Verificat o Maldito Bulo, es mouen en funció del que diu la gent. Ja no són els professionals de la informació els que diuen ep, això és important per a l'opinió pública, sinó que l'opinió pública fa viral determinats temes i a partir d'aquí nosaltres anem desinformant, anem informant, anem contextualitzant, que és el que tu deies, sembla que encara que estiguem tota l'estona verificant coses i posant en context la informació, això no s'acaba mai. I és que no s'acaba mai.
No s'acaba mai. Té límits la desinformació? Quins són els límits de la desinformació?
Clar, jo et diria que d'entrada no, que els únics límits que té la desinformació és el que dèiem abans, que nosaltres ens conscienciem de que tot el que arriba a través de les xarxes socials ho hem de posar de manera immediata en dubte. Ho hem de qüestionar. I aquí jo el que diria també, molt important, posar-se a dieta. O sigui, igual que nosaltres fem, que mengem producte de proximitat i cuidem la nostra alimentació, no menjant tot el que ens agradaria, hem de fer el mateix a l'hora d'informar-nos. Hem de buscar fonts que siguin de qualitat, o sigui, els aliments que busquem, la informació que ens nodreix, ha de provenir de fonts que siguin confiables i hem de posar límits. No podem estar consumint informació 3, 4, 5 o 6 hores, encara que l'escroll infinit de les xarxes socials i d'internet no té fi. Nosaltres hem de ser conscients d'això i hem de dir, doncs consumiré, dedicaré una hora al consum d'informació i ho faré a partir de fonts fiables. Només així podrem estar ben informats.
Clar, perquè d'aquesta manera, quan parlem dels límits, és el que tu dius, els límits també ens els podem posar nosaltres. Està claríssim que es pot posar, que es pot legislar, no? Que es pot fer una llei, no, Susana, justament per frenar aquestes campanyes tan nocives, però qui primer s'ha de posar aquests límits, sens dubte, és el ciutadà.
Sí, perquè no està tan clar que es pugui legislar en el sentit de quan volem legislar alguna d'aquestes coses, i per això tenim tota la desinformació que tenim, el primer dret amb el que xoquem és el de la llibertat d'expressió i ningú no vol posar mà aquí, no? O sigui, què regulem exactament? Com ho regulem?
Deixa'm, estem amb la Susana Pérez Soler, encara ens queden uns minuts per compartir amb ella, amb la professora de Blanquerna i directora en comunicació digital. Dèiem que parlaríem de València perquè jo vull saber la teva opinió, Susana, concretament de dos fets que han passat aquests dies, malauradament, després d'aquesta tragèdia de l'Adán al País Valencià i altres zones. Clar, és un moment molt sensible, és un moment en què les emocions, com dèiem, és que no podem dir res, perquè jo crec que no ens podem fer ni la idea, no? Abans ho dèiem, sense poder-ho viure. Però el cas més flagrant és el del pàrquing de Bonaire, que parlàvem abans, que van circular, hi havia molts usuaris que van difondre que hi hauria milers de persones mortes, no? Dins d'aquest pàrquing. I que al final, de moment, s'ha dit que no n'hi havia cap. Tu com valores doncs aquest fenomen, com dèiem, en aquests moments tan sensibles i delicats?
Doncs jo crec que tota la gent que ha posat aquest rumor en circulació són persones molt irresponsables. I, per exemple, un youtuber que segueixen molts dels nostres alumnes a les aules universitàries.
Ah, tu veus a les classes.
De Gref va ser un dels primers que va fer un vídeo a YouTube, no? Dient, ui, me cuentan, me han dicho, unos amigos míos han entrado, han visto, no lo voy a enseñar. O sigui, ja veus el vídeo i el vídeo, o sigui, és totalment manipulatiu. I el que fa és això, apel·lar a les nostres emocions per tal que ell el que vol és rebre clics per tenir més subscriptors en el seu canal de YouTube i a partir d'aquí monetitzar millor el seu canal. Per tant, o sigui, hauríem de ser conscients de tota aquesta jugada per no creure'ns això. I la gent que ho fa doncs és gent molt irresponsable que bé o té interessos polítics o bé té interessos econòmics. Hem de pensar que darrere de la desinformació sempre hi ha algun objectiu i algun interès.
Clar, i l'altre que et volia també preguntar avui és un dels noms del dia, pel que fa a la desinformació, era el de Rubén Gisbert, que amb gairebé 650.000 seguidors a YouTube, que aquests dies estava cobrint els estralls de l'Adán a València pel programa d'Iker Jiménez, Que, per cert, ja ha acomiadat Iker Jiménez a Gisbert del seu programa, perquè aquestes imatges que dèiem, que volíem compartir amb la Susana, que han circulat per xarxes, on el mateix reporter el que feia és enfangar-se els pantalons abans d'entrar al directe.
Doncs un altre irresponsable, però això em va molt bé pel que dèiem abans de que el periodisme és un mètode, perquè aquest noi apareix també al programa d'Iker Jiménez, Horizonte. D'acord? Per tant, o sigui, la desinformació pot venir de creadors de continguts independents, pot venir d'usuaris, pot venir a vegades d'algun programa d'un mitjà de comunicació. Per tant, és això. Ho hem de posar, malauradament, tot en dubte i hem d'intentar anar fonts fiables, mètode, i contrastar informació. Pluralisme, mirar diferents veus.
Mira, justament potser no és el que farem tot seguit, Susana, perquè com deia, però mira, ara m'has fet gràcia. Hem de fer cas sempre el que diu la Susana Pérez Soler, sens dubte.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.